Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts, començant setmana també dilluns, 18 de març del 2019, en aquestes hores, suposo que no cal que t'ho recordi, però jo t'ho torno a dir, dilluns avui, encetem setmana, 18 de març ja, estem a la segona meitat del mes de març, hores d'ara, per cert, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dilluns. Què hem de fer? Posar somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer. També parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, a la Nacional 240, avui tractarem el tema del permís de paternitat. Aquest que fa una setmana semblava que tirava enrere. La setmana passada ens van explicar que no, que seguia en van. En fi, sigui com sigui, avui descobrirem històries al voltant de tot plegat. I també parlarem amb pares que l'han gaudit i que volem que ens expliquin si n'hi ha prou, si en volen més o si en van tenir de sobres, que també podria ser, que també podria ser. En fi, tot això parlarem avui a la Nacional 240. I a dos quarts de dues, a la radiografia, posem ja sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana. Tot això en directe des d'ara mateix i fins a les dues. Ens escoltes, ja saps, a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, també a través de la web cope.es i de l'aplicació del teu mòbil. Busca l'emissora de Lleida i, ja saps, és un plaer que estiguis aquí a l'altre costat. 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La previsió a la província de Lleida és de força nuvolositat a la cara nord del Pirineu, sense descartar alguna pluja dèbil. A la resta de la província el cel força serè. Això sí, les temperatures aniran en descens. La màxima la trobarem a Lleida i a Balaguer amb 18 graus, 16 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. De cara a demà, el cel al Pirineu serà molt més ennuvolat. Hi haurà precipitacions a la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu. Algunes poden ser en forma de neu per sobre dels 700 i 800 metres. Les gelades ens deixaran temperatures mínimes sota zero. 2 graus negatius hi haurà a la Seu d'Urgell i a Viella, un de positiu a Balaguer i a Tàrrega i 3 a Lleida. Les màximes seran de 8 graus a Viella, 12 a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega, 18 a Lleida Capital i 19 graus de màxima a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Tot seguit parlem d'un tema que jo crec que ja no sé com ens ho han de dir, però que ens ho hem de creure ja.
COPE Lleida. Estàs informat.
És el tema de si condueixes no beguis. Jo, mira, han fet cançons, videoclips, ens ho han dit a les bones, a les dolentes, ens ho han dit de totes maneres, ens han fet campanyes de publicitat d'aquelles que toquen la fibra, agressives, dramons, de que et sentis tu l'acusat, de que et sentis tu la víctima. Ens ho han dit de tantes maneres que jo crec que vaja, que no sé, però fixeu-vos, ciutat de Lleida és una ciutat mitjana tirant a petita. Doncs la Guàrdia Urbana ha interposat aquest cap de setmana, només amb el cap de setmana, 10 denúncies per diferents infraccions de trànsit. A més, els agents van realitzar 225 proves d'alcoholèmia i drogues amb 14 positius. Això és pràcticament el 7%. Pràcticament el 7%. Que un pot dir, home, és poc. És molt. Que ens ho han dit tantes vegades, ens ho han dit tant, que és que hauríem d'estar al zero tècnic, per entendre'ns. 14 positius per alcohol, un de caràcter penal. Per tant, aquest ja, o sigui, aquest ja va directe. I, a més, un positiu per drogues. O sigui, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, que no només ja pel mal que ens podem fer, sinó pel mal que podem fer. A part d'això, aquest cap de setmana, concretament la matinada de la nit de dissabte-diumenge, ferit greu en ser apunyalat al pit durant una baralla a Lleida, Elder.
Sí, un jove major d'edat va resultar ferit de gravetat diumenge en rebre una punyalada al pit, així com diversos cops durant una baralla al carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes de Lleida. Els agents de la Guàrdia Urbana van detenir tres joves, un d'ells de 17 anys i dos de 18, com a supressats autors de l'agressió, els quals acusats de tentativa d'homicidi, i van comissar el ganivet amb què s'hauria ferit la víctima. El ferit va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Seguim parlant de successos. Hi ha hagut 6 detinguts per robar 45 quilòmetres de cablejat telefònic a poblacions de l'Alt Empordà, del Vallès i també de la Segarra. El grup criminal va guanyar 72.000 euros amb els robatoris, però és que van deixar incomunicats més de 6.000 usuaris. I amb crònica judicial, llibertat provisional i retirada del carnet per a l'home que va atropellar mortalment una dona a Torres de Segre. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent. I una quinzena d'alumnes es formaran en la 11a edició de l'Escola de Pastors. Parlàvem amb la seva directora, no fa massa, aquí a la Nacional 240. Doncs comença la 11a edició i hi ha 15 alumnes que es formaran. El 61% dels participants de les 10 primeres edicions estan vinculats a l'activitat agrària. I una recerca liderada per la Universitat de Lleida alerta de falta de protecció en víctimes d'explotació criminal. L'estudi destaca que les anomenades mules són considerades delinqüents sense investigar si van ser forçades, coaccionades o amenaçades per cometre el delicte. Això és que a vegades és més fàcil agafar la persona, acusar-la, i aquí s'acaba, estanquem el cas i deixem d'investigar, dic jo, presumptament. 12:26 minuts, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger, bon dia, parlem d'esports. Un cap de setmana que si només mires els resultats, doncs com a que és relativament dolent, però que si analitzes resultat a resultat, doncs tots tenen una explicació.
Sí, ara mateix la notícia és que el Lleida Esportiu surt per primera vegada de la zona de play-off i encara gràcies, podríem dir, perquè tal com van anar les coses al camp de l'Hèrcules podria haver estat bastant pitjor. Explico. L'equip va empatar 0 en un partit que va jugar amb 10 jugadors des del minut 12 després de l'expulsió del central Zotko. L'Hèrcules no va ser capaç de marcar cap gol gràcies sobretot al partidàs de Pau Torres a la porteria i fins i tot el Lleida va tenir les seves ocasions. Aquest resultat fa que el Lleida empati a punts amb l'Hèrcules, però com els alacantins van guanyar el camp d'esports 0-1, queden per sobre pel gol a veraix particular. El Cornellà és el tercer després d'empatar ahir a Sabadell sobre la Botzina i el Villarreal, el segon, va perdre contra l'Atlètic Baleares, el líder, que es dispara 7 punts ja del Lleida. Pel que fa al Llista Blava i el Força Lleida, tampoc porto gaires bones notícies. El Força Lleida va perdre d'un a la pista del Real Canoe divendres en un partit, o en un final sobretot, desastrós pels lleidatans. Primer, Juran va tenir 2 tirs lliures per empatar a falta de pocs segons pel final i en va notar només un, i després el Força Lleida encara va recuperar la pilota i va tenir un últim tir per guanyar el partit, però Kiei va fallar. El Llista també va perdre a casa contra el Lloret per 1-3 i diu pràcticament adeu a les opcions d'acabar entre els 4 primers a l'Hockey Lliga. Per últim, aquest cap de setmana hem de parlar sobretot de futbol femení perquè la EMA està a un pas d'ascendir. T'explico perquè tampoc és massa fàcil d'entendre. L'AEM, ara mateix, hem de dir primer de tot que va guanyar a casa el Pallejà, el penúltim classificat, per 1-0, i el primer que hem de dir és que l'any que ve la Federació Espanyola fa una reestructuració de les categories i la principal novetat serà que crearà una nova divisió entre primera i segona, que és on es troba l'AEM actualment. Qui formarà part d'aquest nou grup? Doncs bé, aquesta categoria la disputaran els 4 primers classificats dels 4 grups de segona divisió, ara l'AEM és tercer, però és que també la jugaran els millors 2 cinquens classificats. Què passa? Ara mateix l'AEM, com hem dit, es troba tercer amb 47 punts, un punt més que el Barça B, que és quart, i 9 més que el Collerense, que és cinquè. Estem actualment a 4 jornades pel final, però és que la setmana que ve trobem un Collerense-EM. Només que l'EM tregui un punt de la visita al camp del Collerense, asseguraria ja matemàticament la quarta posició, per tant l'ascens, ja que quedarien només 9 punts en joc, i 9 punts són els que el separaria del Collerense, i amb el gol a veraix particular s'asseguraria la quarta posició. Però és que en la pitjor de, si ens posem en els pitjor dels casos, si l'EM perd tots els partits i el Collerense els guanya tots, l'EM quedaria cinquè, però és que tot i així es fa molt difícil de pensar que l'EM no pugi, perquè si mirem la resta de grups és gairebé impossible que l'EM no acabi com el millor cinquè classificat.
Imagina't.
Repeteixo, si perd tots els partits, que és molt complicat.
Molt bé.
Per tant, en principi, aquesta setmana hauríem de celebrar ja l'ascens de l'EM, que passarà de jugar partits a nivell territorial a Catalunya i com a molt lluny a les Balears i Aragó, a fer-ho per tot l'estat espanyol.
O sigui, a nivell nacional, és aquest,
sí,
aquesta nova lliga.
Sí, veurem si econòmicament
clar,
és
dic,
possible.
Esportivament és una alegria. A nivell de despatxos, veurem si realment és un mal de cap o no.
Aquí ja és el tema de sempre, el tema econòmic.
Molt bé, parlarem a partir de 2:15 a la radiografia. Gràcies, Roger.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Doncs apa, fem repàs del que passava tal dia com avui, però de fa 25 anys cap al 94, 18 de març.
Una burilla mal apagada va destruir el taller de fusteria de la presó de Ponent. Encara que en aquest lloc estava prohibit fumar, els funcionaris van córrer, van evitar que es propagués l'incendi, les flames van arribar fins als 2 metres d'alçada, va ser un incendi important, i no hi va haver persones afectades sortosament. Les activitats al taller de fusteria de la presó es van reiniciar després que l'habitacle de 20 metres quadrats es va poder reconstruir, però el susto hi va ser.
Oh, i tant.
També els armats de la sang eren notícia perquè van nomenar capità Manaia a l'arquitecte Maria Gomà, que va substituir en el càrrec a Lluís Cases Ferran, que va ser el capità Manaia dels Armats de la Sang durant 4 anys i que havia presentat la dimissió al·legant discrepàncies amb els responsables de la congregació. Maria Gomà volia potenciar aquest col·lectiu. El pànic que va crear la publicitat d'una empresa de cotxes que va distribuir cartes anònimes i en to insinuant a dones joves, també havia arribat aquí, a la nostra ciutat.
Vaja.
La campanya publicitària consistia en una carta escrita en un paper de color rosa amb frases com «Ahir ens vàrem tornar a veure, ens vàrem creuar pel carrer i vaig notar que em miraves amb interès. Necessito conèixer-te i que em coneguis. Què et sembla una petita aventura?»
Clar, sabent de què parlen ara, dius, molt bé, però clar, reps això...
I diu, aquesta carta va causar el pànic a moltes dones que es van sentir acosades i van arribar a denunciar els fets a la policia.
Bueno, clar, i amb alguna casa devia d'haver algun problema.
Segurament.
Eh?
Perquè van ser, aquestes cartes van ser enviades per Fiat.
Uh-huh.
És que ara ve el final, no? Van ser enviades per Fiat, que pretenia potenciar la venda d'un dels seus models, el 500, entre el mercat femení. El Fiat es va sorprendre de la reacció dels destinataris perquè va dir la qualitat de la edició del fullet no deixava cap dubte de que era publicitat.
Bueno,
o sigui, va ser una anècdota molt bona.
Pues algun dubte devia de deixar si algú va mal pensar. Algun dubte devia de tenir.
A més, 500, bueno. Quin nom més bonic, no? Pel sí. Cotxe, 500.
Bueno, és la evolució del 600,
sí.
Però el 500, per entendre'ns.
Exacte. I acabem parlant de la paeria que volia muntar Aquaris amb la fauna piscícola de la Mitjana, amb un pressupost que superaria els 16 milions de pessetes. Es va demanar a la Generalitat que col·laborés en aquest projecte.
Molt bé, Mari Carmen, doncs apa, fins demà.
Fins demà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el Seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Quieres rejuvenecer y proteger tu piel? ¿Quieres retrasar el paso del tiempo? El Corte Inglés te ofrece una solución. Del 1 al 24 de marzo podrás disfrutar del 15% de descuento en una selección de tratamientos antiedad y nutricosméticos de una amplia variedad de marcas de parafarmacia.
Cuídate en el Corte Inglés con un 15% de descuento en una selección de tratamientos antiedad y nutricosméticos.
Consulta las condiciones en tienda.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión, Bake Off, mañana martes a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem l'espai aquest en el que posem somriures a les cares de la gent. Algú ho ha fet. Amb qui? Amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Escolta, saps quin dia és avui? Avui és dilluns.
Sí, sí.
18 de març.
Escolta, són molt bonics els dilluns, no?
Sí, no, home, i sobretot des que et vam ficar tu els dilluns.
Sí, trobo que m'agrada molt els dilluns. La gent que no ho entenc.
Bueno, avui és dilluns 18 de març. Saps quin dia és demà?
El dia del pare.
Sí, senyor.
El dia del pare.
Et deixo saludar, si vols.
Vinga, va, doncs vinga, saludem a mon pare, saludem al bo d'en Jaume, vinga, felicitem-lo per molts anys més. Però igualment també m'agradaria dir alguna cosa, no per ell, però... Escolta, això del dia del pare és una mica enganyifa.
Per què?
Perquè, molt fàcil, pel fet de ser pare no significa que t'hagin de tenir, hagis de tenir un dia, no?
Mira.
Jo crec que hauria de ser el dia del bon pare.
Ah, bueno, vale, això,
no,
això perquè, vale.
No, un moment.
Sí, això tens raó.
Si jo me'n vaig a una clínica de fertilització,
sí, vale?
I reparteixo el meu esperma per 5 o 7 dones... Jo seré pare de 7 crios. No ho sabré, segurament, però, bueno, sé que ho seré. Llavors, me converteix en pare, això?
Per mi, no.
Ah.
Per mi, no.
Però biològicament ho soc.
Bueno, biològicament sí, però la figura del pare, el paper de pare, és una figura que va més enllà del que fas 9 mesos abans del naixement, eh?
Mira, ja,
és el dia a dia.
Deixa'm que m'acaba de venir un acudit d'això de... Sí, no, perquè té a veure amb les clíniques de fertilització. Diu que esto es una família que estan allí tots molt concentrats, i el padre està allà en júbilo, i el pai, perquè dice que la hija quiere tener un hijo, no? Y el padre está ahí en júbilo y dice, bueno, a esta fecundación in vitro yo.
Va, que aquest ja l'havia escoltat i...
Ja, però ja que ha sortit el tema i tal, no? Bueno, pues aprofito.
Bueno, des d'aquí, ànims a totes les parelles que tenen dificultats reals i hem de recórrer amb aquest sistema que afortunadament existeix.
Sí,
que, i que, bueno, escolta, que al final, bueno, et soluciona un problema...
Bueno, i te'n fiqui uns altres, com no dormir a les nits.
Bueno, ja, però això ja és una altra història.
Vale, vale.
Això ja... Mira, això, bueno, és una cosa que no ho penses gaire abans, eh?
Però s'ha de tenir... Però igualment, això és veritat. Hi ha gent que... Hi ha pares que són molt ineptes i no passa res dir-ho.
Bueno, això també tens raó, per això t'ho deia abans.
I aquests segur que són els més abanderats del dia del pare. No m'han regalat res pel dia del pare.
Igual no s'ho mereix.
I dic, clar, s'ha de tenir molt present això. Jo crec que és una celebració d'aquelles... enganyi, de qui és que enganyi,
vale,
no?
Bueno, però a tot això, i per tancar el tema,
sí.
Tu demà li regalaràs alguna cosa al teu pare o no?
Ja veurem, depèn de l'home que es porti. Ja ho anirem veient.
Home,
ja
clar, és que m'estava sonant que em deies tot això per estalviar-te el regal.
No, ja veurem, ja veurem. A lo millor li cau una corbata, un
una pitjor, corbata.
Un cendre.
Un cendre.
Una brúmel. Uau, ja.
Home.
Unes boletes d'anís. Algo caurà, algo caurà, ja.
Saps què li regalo jo el meu?
Què li regales?
Jo li compro uns quants números del dia del pare de la 11.
Ah, molt bé,
eh?
Molt bé.
Sí, la majoria, per no dir quasi tots els anys, no serveixen per a res, perquè
sí,
al final no toquen res.
Per fer foc no està mal.
Però i si toquen, eh?
Sí, no és el típic.
Jo em compro els mateixos, per si acas.
Ah, tu ets... Vale, mira,
jo me'l faig jo mateix.
Ah, tu et fabriques la teva loteria.
No, la loteria no, el regal del dia del pare.
Ah, vale.
Jo el compro pel meu pare, però també me'ls agafo per mi.
Va, veus com aprofites?
Me'ls regalo jo.
Veus que aquí hi ha un buit legal amb aquesta festa que no acabo de...
Bueno, que ja no et queda temps, com el que diu.
Ja, pues bueno, ja que estem amb...
Vinga, va, el xino, el indio o el...
No, aquest m'agrada...
És local.
No, aquest m'agrada bastant, espera. Diu que li implanten un pene biónico.
Biónico?
Y sí, y se le queda 2 semanas erecto.
2 semanas. No se podía ni girar.
Van regala que sí, el padre.
No
también,
se podía girar ni en la cama.
Un pene biónico.
Era incómodo eso, ¿eh?
Que da vueltas. Hombre, lo bo de que tinguis un pene biónico d'aquests és que a lo millor també el pots fer servir com de ventilador portàtil.
No,
saps, aquests ventiladors que s'enxufen a l'ordinador.
Home, però la notícia no aprofundeix en si el va fer anar.
No, clar.
Home,
no,
ja que el tens 2 setmanes allí, doncs pues, no, escolta, vinga.
Alto, t'explico. Ah. Això és un britànico de 44 anys que nació sin pene. Està listo para usar su nuevo miembro biónico. Se trata de Andrew Wardell, residente de Manchester, quien nació con una vejiga ectópica, es decir, formada fuera del cuerpo, a pesar de que la vejiga pudo ser reemplazada tras varias operaciones. Què passa? Que aquest senyor va viure durant 40 anys sense pene.
Pobre home.
Bueno, de pena. Lo millor a Torres també algun disgust que altre, eh?
No, també. Sí.
I el cas és que, bueno, pues ell amb tota la il·lusió del món espera 40 anys a tenir un nou penis i amb la mala sort de que si li queda 2 setmanes diu, bueno, això no funciona. Al millor es pensava que funcionava
igual,
així,
sí,
també.
Igual sí, claro, però no.
I anava una mica, m'ho he imaginat com un gag del Mr. Bean, no? Anant content pel carrer amb...
Anava a dir que igual no anava dissimulant-ho.
Escolta, però biònic jo ho assimilo a...
Que van piles.
De ferro.
Sí,
és de ferro
també.
O de plàstic, de l'àstic?
Bueno, no ho sé, sí. Suposo que el recobre... O sigui, la part interior deu ser l'artificial, per entendre'ns.
Sí.
I, bueno, jo què sé, i després no sé què hi han fet, però vaja... Bueno, no sé.
Trobo que no entens força, del tema.
No entenc res.
Ja.
No entenc res.
Ara ve la contraportada d'això, que tant de bo fossin la mateixa persona, que de fet... Hòstia...
Ah, una altra notícia?
No, sí, espera, és que m'he confós. De fet, és la mateixa persona.
Ah.
I ara diré una cosa. El titular és... Un hombre sin pene asegura haber tenido relaciones sexuales con más de 100 mujeres. Jo he buscat aquesta notícia i no m'havia parat a llegir el nom perquè no...
És el mateix tio.
Clar, i després, estic veient ara mateix. Andrew Wardell, quien és el protagonista d'un documental d'una hora en Discovery Life Channel,
ah.
I aquí te torno a explicar, sufre una condició de nacimiento extremadament rara llamada extrofia vesical, la qual causa que la vejiga crezca fuera de su cuerpo, ¿no? Pues es veu que és la mateixa persona i, a més, el tio xulo va i te diu que... Wardell sí posee testículos y de hecho dice que ha mantenido relaciones sexuales con más de 100 mujeres.
En 2 semanas. En las 2 semanas que es va a quedar enganchat.
No. Yo supongo que abans de tot això, perquè si no, o ets el Julio Iglesias o ets el Andy Wardell, aquest. Però no acabo d'entendre.
Bueno, està amortitzant. Clar, li devia costar car l'operació i tot plegat, però ens hem de ficar al dia.
Clar, vull dir, bueno, pues així.
Jo reitero el tema de qualitat per sobre de quantitat.
Bueno, també és una excusa, això. No, també t'acoges a la quinta enmienda, també.
No, fes-me cas. Fes-me cas, que tu, ara que tornes a ser estudiant, tornes a tenir el cap ple d'ocells i d'estudiants i tal. No. Qualitat, no quantitat.
Vale, ho tindrem pres. Claro.
Tu diu l'abuelo Cebolleta, ja,
exacte,
eh?
Sembla, una mica polla vieja,
o sigui,
ja, això.
Tu fixa't que sembla que jo sigui l'avi ja donant-te consells.
Sí, sí, sí. sí,
És es que, home, pues si som quasi bé iguals.
Home, pues si fa no fa. El mateix dia quasi.
Sí, això sí.
El mateix dia quasi.
Sí, el mateix dia i mateix mes, quasi. L'any ja, ja no.
Tampoc, però tampoc
bueno,
va. Bueno, el cas és que t'he passat una foto per WhatsApp per a que la veguis, que no m'invento, i diu que el titular és ataca a su novio por no querer tener relaciones sexuales con ella.
Ataca a su nom...
A su novio.
Mare de Déu.
Llavors jo t'he passat la foto per a que entenguis per què el nòvio no volia tenir relacions sexuals,
home,
no?
Home, però que no se la va mirar abans, amb tots els meus respectes.
Una mica, sembla una mica treta i no ho diem amb... Bueno, sí, no ho dic amb... per ofendre, però bueno, al canviar la fi, sí, ho estic dient sense respecte, i no m'han... El cas és que sembla treta de Walking Dead.
Sí, sí, anava a dir, dic, la sèrie aquesta dels zombis.
Sembla treta de Walking Dead, pues la tal Tabatia, que el nom tampoc ja li acompanya, pobra. Tabatia Legrums... Una mujer de 35 años de Augusta, Georgia, atacó a su novio después de que rechazara mantener relaciones sexuales.
Pero a ver, primer perquè es van fer novios ja. Què esperava, bueno, que canviés?
Mira, mon pare sempre ha dit, i aquesta m'ho ha dit el dia del pare, que cada olla té la seva tapa.
Home, vale? Ja, però aviam, has de pensar totes les conseqüències, eh?
No, bueno, clar, però a vegades un està tan ja apurat que diu, mira, lo que sigui, i da gràcies que no ladre, saps? Llavors, el tal... Bueno, ella li diu...
Vinga, aquí.
Anem a dormir d'hora, i sí. Ell li diu que no.
No, no.
Llavors, ara ve amb negreta el... això és una notícia que va sortir a l'ABC, eh?
Estoy bien.
Diu el hombre, asustado ante ese despliegue
asustado
de violencia. Per això és molt bo. L'ABC ja li surt molt bé, això de les coses. El hombre, asustado ante ese despliegue de violencia, huyó al baño y allí, refugiado de la mujer, llamó a la policía. ¿Vale? Llavors, la cosa continua. Ja, el tío que ha escrit això, perquè estic bastant convençut que és un home, hauria de buscar, perquè no... Veig que no, però és un home que se sent bastant representat en la notícia, perquè ho diu amb una passió, diu... Cuando los agentes llegaron a la casa, Tabatia no quería identificarse. Y en negrete diu, armada con un carrito de bebé... Armada, ¿eh?
Hasta los dientes, armada hasta los dientes.
Con un carrito de bebé, advirtió que no dudaría en utilizarlo para atropellar a alguien.
Ah...
¿Vale?
Cuidado, ¿eh?
La cosa continúa y digo, también atacó a su propia madre. Y aquí ya os creéis, ¿ves? Una anciana de 66 años. Home, això de anciana, a lo millor fa 30 anys enrere o 40, clar, però avui en dia una persona de 66 anys és una canalla. Una anciana de 66 años y le hirió en un ojo. Luego reconoció que había bebido y finalmente fue llevada a comissaria.
No, si és l'últim que li faltava després de mirar la foto, que hagués
sí,
begut, ja.
Hosti, molt bo. Com ho explica, m'ha agradat molt com ho explica. Diu, bueno, ahora se encuentra en la prisión del condado de Richmond. Sí, bueno. Sí. La tal Tabatia...
La prisión pues... de feos.
Sí,
Escolta, tens una... Llegint aquesta notícia, m'ha recordat una mica el Chiquito, eh?
Ah, sí? Pues sí, no, sí. No... Vols, sí. Vols que te limiti?
Venga, va, que venga. Sí, estàs al final, venga.
Venga, va, pues yo estoy
aquí. Venga, va.
Aquesta és la frase que faig sempre del Chiquito, com diu... ¡Cobarde! ¡Que trabajas menos que el sastre de Tarzán! Ja està.
Bueno, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, i ara sí, felicitem els Joseps i les Josepes, perquè la setmana passada vaig embalar una mica...
Venia amb la xuleta, venia amb el paper, sí, diu, sí, ho vaig fer la setmana passada, ho he de fer avui.
No se m'oblidi, i al final no vaig avançar, perquè pensava, la veritat és que tenia la xuleta mal ficada, i pensava que era abans Sant Josep del programa de la setmana que ve.
No.
Això de canviar el mal dilluns m'has despistat, perquè tenia el xip del dimecres encara.
Correcte.
Això no, és que és això, l'explicació és aquesta.
Sí.
I després cal dir,
demà Sant Josep.
Sí, senyor, ni més ni menys.
Amb la Mari Carmen, avui, dubtàvem de si fa 25 anys era festa o no era festa. I hem arribat a la conclusió que fa 25 anys jo crec que ja no era festa, ja no era dia festiu. Fa molts anys el dia de Sant Josep era festiu.
El dia de treball.
Però, sí, però fa 25 anys jo crec que ja no ho era, eh? Ja fa molts anys que no ho és. Ara no sé, perquè el temps passa volant.
Suposo que la transició passaria del dia 1 de maig, que en l'època franquista no era el correcte, i l'1 de maig el van passar a Sant Josep. perquè era el San José Obrero.
Sí, sí, pensava, bueno, no sé.
No, no, però no, aquesta va ser l'estratègia del franquisme, no?
Però fa molts anys ja que no es festa per...
No, no, per això dic, és possible que sigui dels anys 80, és pues a dir, de quan va fer la transició, que és quan s'ha remodelat tot el tema festiu.
Fa 25 anys, que és el que fem nosaltres, era el 94, per tant...
Per tant, vaja, és, segur possible, que ja no és possible que sigui a partir d'això.
En fi, escolta, dia de Sant Josep, si coneixes algun Josep... I derivats, vull dir, Pep, Pepita...
Sí, 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 sí. Maria José, la dona es diu Maria José, per tant, des d'aquí aprofito totes les Maria José i la meva en especial.
Pues felicitem a tothom. Per demà, demà sí. Es tornarem a felicitar.
Però el felicitem des d'un que es diu Ricard com tu, i jo que me dic Joan, i no me dic Josep, que molta gent me diu Josep, no.
No, Joan
demà
Ramon
no és el meu sant.
No. Però bueno, si volen felicitar i portar
sí,
un regal...
Sí, però no, jo reivindico el sant, i sí, soc senyor. Joan i Ramon, i per tant, amb tot el carinyo pel Josep, però no me dic Josep, sí, per tant, no me toca.
Molt bé, Joan Ramon, escolta, vam deixar un tema obert la sí. setmana passada, que és la vaga de la canadenca.
La vaga canadenca, de la canadenca, eh? Que a més inclús ha tingut una resposta, a part de lo que van comentar, del Museu de l'Aigua, que va fer aquesta visita a la central de Camarasa, i recordar inclús, a vegades, veient la pròpia exposició que hi ha al Museu de l'Aigua, que explica com se va construir el propi canal de Serós, va fer ser una sèrie de xerrades a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en les quals se ficava l'accent, precisament, en el paper que va tenir la CNT, com a sindicat, el sindicat de força, i que va fer un paper fonamental en el que seria el desenvolupament de l'obrerisme en tot el primer terç del segle XX. Uh-huh. I llavors, els acomiadaments que van començar a Lleida, aquesta vaga, i després es va estar allà de Barcelona, llavors es van retornar a readmetre als acomiadats. Però, a part d'aquestes victòries sindicals, des del punt de vista de perdó general per tots els que s'havien implicat a la vaga, reconèixer la força que tenia a nivell social els sindicats, van tenir dos millores fonamentals. Augment del sou dels treballadors, que és el que volien. Pràcticament van arribar en alguns moments a doblar el sou.
Imagina.
En aquells moments. Però el més important de tot, és que la jornada, per a partir d'aquell moment, va ser ja legalment de 8 hores.
Ah.
Fins a aquella vaga, la jornada podia ser de 12 i de 14 hores. I a partir d'aquell moment, la jornada que ara encara avui, sí. és legal i és la de 8 hores...
O sigui, d'aquí ve?
D'aquí ve, de fa 100 anys, exactament. És a dir, que el gran èxit de la vaga de la canadenca és això.
Havent passat... Això parlem del 1919.
Fa 100 anys, sí.
Fa 100 anys. Doncs jo crec que ara seria un bon moment, després de 100 anys, per evolucionar això.
Jo crec que sí.
La podíem baixar 5 o 6 hores, eh?
Sí, sí, com a mínim 7 hores. Jo fem de mica en mica 7 hores o de 6 i ja està, no? Però bueno, sí, sí, no, això ho pensem tots.
Després han de sortir els números, eh? Però...
Ah, no, sí, perquè després és el de sempre.
No, broma a part. Fixa't que sempre ens omplim la boca amb el tema de conciliar la vida laboral i professional, perdó, laboral i personal, i això no s'explica de cap altra manera que ajustant el tema d'hores treballades.
Sí, sí, sí.
O sigui que aviam, hi ha d'haver un compromís per aquí, si no, no funciona. Però bueno, 100 anys, portem.
Sí. No, per això dic que poca broma, en aquest sentit, i per això s'ha fet famosa aquesta vaga, que es considera la més important de l'Estat espanyol en tota la seva història. És a dir, que llavors poca broma, perquè és un referent i per això ara s'està recordant, i que ha estat molt ignorada durant molt de temps, perquè clar, és quasi bé com animar el que tu dius, potser fer vagues ara per demanar la jornada de 7 hores o altres coses millors.
Sí, bueno, de totes maneres, aquesta vaga va començar a Camarasa, ja hem dit, se va extendre cap a la zona de Barcelona.
Va tenir una aturada, és a dir, no va haver continuïtat total, és a dir, que va començar a Camarasa, la Camarasa va funcionar durant quasi un mes, després durant uns 15 dies se va aturar, però la llavor aquella va sortir cap a Barcelona, i llavors va escatar a Barcelona el 5 de febrer. I del 5 de febrer pues, fins a mitjans de març va estar funcionant.
Hi va haver alguna mena de recolzament de fora, per exemple, de fora, vull dir, de fora de l'empresa, d'altres...
Sí, 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 no, les empreses d'altres sectors, per exemple, les botigues van tancar, això va ser una vaga general molt important, i per això tant els polítics com els empresaris es van assustar, i per això van cedir a tot el que demanaven. És que va ser aquella vaga, diríem, modèlica, perquè la victòria sindical va ser del 100% i la patronal, amb tot el carinyo de l'expressió, s'ho va baixar els pantalons al 100%.
Bueno, entenc que el que demanaven devia ser just.
Bueno, això també es demanen coses justes ara i no se'n fa
No, però em refereixo que devia ser just, perquè clar, sí, si no, també tampoc no es pot capitular per tot, no? És a dir, no, el que és just és just i el que no. El que passa és que qui decideix que és just... Sí, no, és la gran pregunta. Content,
la gran pregunta. Perquè, per exemple, hi havia un col·lectiu que també es va ficar a la vaga, que van ser els tipògrafs de les impremtes i dels diaris, uh-huh. amb el qual els propis mitjans de comunicació també van fer vaga, amb el qual la informació
clar.
També va minvar bastant. I Espanya, en aquest sentit, va ser el primer estat del món en què per llei posa la jornada de 8 hores. És a dir, amb això també va ser
el primer del món, eh?
Del món. Sí, sí, sí. Sí. Caram, no. És a dir, que poca broma en aquest sentit.
Però, no? Jo desconeixia això exactament, amb aquestes dates, sí, 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 i que sí, comencés sí. Això aquí a 30-40 quilòmetres de Lleida.
Sí, sí, sí. Sí. I durant aquells quasi 45 dies, perquè va ser 44 dies i unes hores, la violència va ser relativament mínima, perquè va haver 4 assassinats. No se sap molt bé, inclús sembla que un va ser un esquirol, perquè també havia gent que no estava a favor de la vaga, i una bomba que va esclatar i que no va fer gaires víctimes. Però bueno, en tota una vaga d'aquestes característiques, en una època en la que, en teoria, la gent estava una miqueta més insensibilitzada pel pacifisme, va ser una vaga prou pacífica, perquè no va haver gaire violència, inclús per la part de la repressió del propi estat. Aquesta vaga, de totes maneres, no va deixar massa conformes, potser la CNT també es va valentonar, i al cap de 15 dies va tornar a muntar una altra vaga.
Caram.
Per demanar més. Però aquesta segona vaga sí que ja no va acabar de funcionar, perquè va passar dues coses. La gent estava cansada, evidentment, tot i que els hi van pagar el que havien perdut per la vaga, però ja la gent també al final volia la normalitat. Quan els hi van donar la jornada de 8 hores... ja va ser definitiu, perquè la gent ja... I aquesta segona vaga no va triomfar, però sí que va servir per una cosa, perquè es creés l'organisme sindical de la patronal. Llavors la patronal es va unir i inclús llavors, a partir de llavors, les vagues que van venir ja van ser doncs, potser també més reprimides per part del poder, tant empresarial clar. Com per part de l'Estat.
En fi, doncs, bueno, mira, hem parlat de vagues avui, d'un altre tipus de vagues, però hem parlat de vagues.
Sí,
són bocins d'història.
Sí, perquè inclús... Després,
centenaris, eh?
El propi govern va apostar a vegades per això que es parlava a vegades del GAL, per promocionar el pistolerisme a Barcelona, per matar a segons quins sindicalistes, i a partir d'aquells moments les coses tan idíl·liques que podien haver-se fet, se crea una època no massa agradable, que a vegades pot recordar, salvant les distàncies, el Chicago,
sí.
Els gàsters, pues, a Barcelona.
El tema de gàngsters,
és un tema
sí.
Que no està prou estudiat pel pistolerisme i que va haver molts assassinats a vegades per els carrers, per això, precisament, per els poders factis que lluitaven entre els d'esquerres, que volien potenciar la millora de la ciutadania i dels obrers, i tant els governs com els propis poders empresarials que feien el que podien, a vegades de manera no massa neta, per evitar-lo. Tant són les conseqüències negatives de la vaga, que també les té.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
Doncs vinga, gràcies a tots.
Joan, què tal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs sap que comencem setmana, ja l'hem començat de fet, i obrim la finestra dels records. Cap on ens porta avui?
Molt bé, doncs avui parlarem de que abans era habitual que la núvia es fes la roba per casar-se. És la roba de la núvia.
Això fins també ha canviat
tot,
molt, eh?
Del tot. Fins i tot brodaven, o feien brodar les cases, les inicials
sí,
de la núvia,
sí.
Tal. Jo recordo, encara, que la meva mare, en pau descansi, tant pel meu germà com per mi, ens va fer brodar les inicials a la roba que ens van donar.
Que sí, que
no?
Sí.
Són aquelles coses...
Jo recordo a casa dels pares, la meva mare, encara, les tovalloles i els llençols, tots amb les...
Sí.
Oh, i ben fetes, eh? Ben maques que eren,
sí. Era una obra d'art, Ricard.
Sí.
Per tant, avui parlem de la roba de la núvia. I d'on parlarem? Doncs pues mira, el poble del Gerri està situat pràcticament al límit amb el Segrià i al costat esquerre de la Noguera Ribagorçana. Una de les tradicions típiques que hem pogut recollir en aquest poble, per la finestra dels records, és la de la roba de la núvia. Diuen les nostres comunicants que era costum ensenyar la roba blanca i tota la que la núvia s'emportava a la nova llar. S'exposava en una sala o habitació, tota molt ben planxada i lluïda. Era divertit veure-hi tovalloles, llençols, davantals, draps de cuina, tovallons, mocadors, mitges, mitjons, roba interior, mantellines, bosses de pa, bossa d'aigua... Veus, ara la bossa de pa,
sí.
Tothom la bossa de plàstic, llavors era de roba, bossa de pa, bossa d'aigua, cobretaules, mànoves, mantes... És a dir, tota la roba més necessària, i fins i tot d'altres coses que potser no caldria emprar-les, si tot anava bé. I la núvia no es quedava aviat sense marit o sense sogres. Això vol dir que també tenien roba preparada per si quedava vídua.
Uh-huh.
Així, per si feia el cas, tenia mantells negres per dudol i també un joc de llit apropiat, amb brodats... que sols es trobaven a la roba de l'església. Era també costum dir el nombre de les peces que tenien. Per exemple, té 2 dotzenes de llençols, o tant d'això, tant d'allò, una cosa o l'altra, no? Un dia abans de casar-se ho portaven tot a la nova casa, juntament amb tota la roba, i posaven uns draps per portar el canti al costat quan anaven a la font a buscar aigua, i també un covi per guardar la roba, una manteleta i tot els regals que havia rebut aquella noia. I és que llavors la núvia es casava per tota la vida. Avui, Ricard, la cosa ha canviat. I la dita d'avui? Què ens diu la dita d'avui? Pues la dita d'avui ens diu: botifarra de març, xai d'abril i carbó de maig. Què vol dir això? El refrany és clar, ens indica l'època en què són millors la botifarra. El març és millor per menjar, la xai a l'abril, i el carbó del maig és el millor per fer foc.
Jo també de la botifarra, qualsevol mes és bo, eh? Pues, de totes maneres, però ho provarem, pues, i així farem la prova.
De totes maneres, la botifarra negra és boníssima.
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Al menos un muerto, según medios locales, y varios heridos en el tiroteo que hace apenas 2 horas ha tenido lugar en un tranvía de la ciudad holandesa de Utrecht. La policía no descarta que se trate de un ataque terrorista. Según varios testigos, el atacante habría comenzado a disparar de forma indiscriminada y después habría huido. Corresponsal José Luis Concejero.
Sí, efectivamente, las autoridades confirman un muerto por este suceso que ha tenido lugar en la localidad de Utrecht. Una persona ha empezado a disparar en un tranvía de la localidad. Hay varios heridos y un muerto. Además, el autor de los hechos se encuentra huido en estos momentos. La policía no descarta que estemos ante un posible atentado terrorista. De hecho, se ha elevado el nivel de alerta y se ha multiplicado la presencia policial en estaciones y aeropuertos. Se ha evacuado también todas las mezquitas de Holanda en respuesta al reciente atentado en Nueva Zelanda. Muy pendientes, por tanto, Marta, de este suceso que ha dejado ya un muerto en la localidad holandesa de Utrecht.
Apenas se quedan 40 días para las elecciones y los partidos políticos han empezado ya a whatsappear a los electores más jóvenes con publicidad. Es algo que la Ley de Protección de Datos permite que se haga solo durante la campaña y que el Defensor del Pueblo ha denunciado ante el Tribunal Constitucional. Maribel Sánchez.
Y es que un simple like en Facebook o en Instagram les basta para configurar nuestro perfil ideológico y saber a quién enviar esa publicidad electoral y con qué mensajes concretos. La clave, explicaba en COPE Susana González, experta en derecho digital, está en saber si es ilegal, como teme el Defensor del Pueblo.
El problema es que se puede llegar a manipular el voto, es decir, por ejemplo, pues en sectores de población muy, muy joven, gente que va a cumplir 18 años, sabemos que además son sectores que pueden estar más radicalizados y les dirigen información pues muy sensible.
Pero ojo, porque podemos oponernos a este spam electoral inscribiéndonos en listaviernes.es o diciéndole al Instituto Nacional de Estadística que no queremos que los políticos utilicen nuestros datos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pedro Sánchez no quiere un cara a cara con Pablo Casado. El presidente del PP había aceptado ese debate en Mediaset, pero el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acaba de rechazar la propuesta. No ha dado ninguna razón. Ábalos ha limitado a decir que ellos no van a remolque de la desesperación de nadie. Ciudadanos también había pedido a José Luis Ábalos un cara a cara entre Rivera y Pedro Sánchez. En Almendralejo, en la provincia de Badajoz, hoy han recibido el alta las 8 personas que resultaron intoxicadas en una discoteca. Mientras, sigue la investigación para concretar la sustancia que provocó irritación de las vías respiratorias y vómitos en una 15 personas que estaban en el establecimiento. Y en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, un hombre ha muerto esta mañana al incendiarse un camión de transporte de caballos. El vehículo estaba estacionado en el recinto de un club de hípica y el fallecido estaba dentro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España prepara ya el camino a la Eurocopa 2020, Corrochano.
Ahora contamos la llegada de los futbolistas españoles a la concentración. Antes acabamos de conocer el alcance de la lesión de Luis Suárez tras la victoria ayer en Sevilla frente al Betis. COPE Barcelona, Elena Condis.
Estará entre 10 y 15 días de baja por un esguince en el tobillo derecho. No irá con Uruguay, se queda en Barcelona recuperándose. Suárez, según estos pronósticos, puede estar disponible para el próximo partido del Barça, el derbi en el Camp Nou el día 30 de marzo.
Y como decimos, comienza la fase de clasificación para la Eurocopa con dos partidos, Noruega y Malta, de la selección española, y esta mañana se concentra la nueva selección de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Esta es la hora a tope para que los internacionales se concentren. Van a mantener una reunión con el seleccionador. Esta tarde van a realizar su primer entrenamiento abierto a las 7 en la Ciudad de Fútbol de La Roza. Recordemos, 8 caras nuevas: Sergi Gómez, Canales, Fabián Ruiz y Mata, que se estrenan, y Jesús Navas, Bernat, Parejo y Muniain, que llevaban tiempo sin aparecer en los planes del seleccionador. Recordemos que España viajará el viernes a Valencia para jugar el primer partido en Mestalla el sábado contra Noruega.
Por cierto, se está festejando el centenario del Valencia. Hoy cumple 100 años y a esta hora está prevista la presentación de Monchi como director deportivo del Sevilla.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, en El Espejo nos vais a contar cómo está fraguándose en China el proceso de reconciliación entre diversas comunidades católicas que llevaban años enfrentadas tras ese acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Pekín.
Nos situamos en la diócesis de Baoding, en la provincia china de Hebei, que ha sido durante décadas el escenario de profundas divisiones, parecían incurables, entre las comunidades llamadas oficial y clandestina. Precisamente allí, durante los primeros días de este mes de marzo, dos sacerdotes, representantes de cada una de las comunidades, han querido celebrar juntos una misa de reconciliación, bendecidos por el obispo Francisco An Shushin y acompañados por cientos de fieles. Después de la misa, ambos sacerdotes y algunos miembros de la comunidad se reunieron con las autoridades locales para discutir sobre las obras de la nueva parroquia. Estos sacerdotes han decidido abandonar resquemores del pasado. Ahora caminarán como una única iglesia en la que ya no hay clandestinos ni oficiales. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cinc minuts i mig per sobre de la una. Hem començat la setmana ja, bueno, ja fa unes hores, que l'hem començat, 18 de març. Jo no sé, a través de la Nacional 240... A veure com ho porta la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. Molt bé, ho porto molt bé. Home, no, estem bona setmana, entrem a la primavera.
Sí, a més estem a la 1 i 5 ja, vull dir que el dilluns ja...
Ja fa baixada, no?
Home, no et diré que ja s'ha acabat, però...
Home, encara déu-n'hi-do les coses que queden encara, eh? No sé...
Jo tinc dos... I jo reconec que el dilluns no em desagrada, eh?
No, és veritat, tu vens amb molta energia.
Però no, però tinc dos crisis durant la setmana, i una és el dilluns al matí i l'altra és divendres al matí.
Ja.
Divendres perquè porto ja l'esgotament de la setmana, i va d'allò que no beguis, i els dilluns, perquè tot i que no em desagradi, faig molt tard el diumenge a la nit. Mira, estic a gust, ja, quan ja tens tothom a dormir a casa, et quedes sol.
Ah.
Mira, la tele per mi. La tele per mi, l'ordinador per mi, i faig molt tard.
No, però mira, a més avui també depèn una mica dels temes que tinguis al dia, eh? Hi ha dilluns que es fan més costa amunt i altres que es fan més costa avall. Però avui jo crec que tenim un tema molt interessant que és important per molta gent, molta gent. Avui, ja que demà és el dia del pare, 19 de març, felicitats avançades, per ser,
sí,
Ricard.
Gràcies.
Avui volem parlar d'un tema que és actualitat pura i dura, no perquè demà sigui el dia del pare, però és que la vida política també ha volgut que sigui actualitat.
Sí.
És aquest nou permís de paternitat que en teoria ha d'entrar en vigor, no? Les novetats del proper mes d'abril. Avui volem parlar de com queda la cosa, hem anat a millor, ha millorat la situació, no? Què en pensen, no?
No, a més m'agrada això que has fet anar en teoria.
En teoria, sí.
Perquè hi ha un... L'està envoltant tot un seguit de... No sabem exactament...
Clar, aquesta és la picabaralla política. Nosaltres ens volem quedar en el concepte, no? En aquesta ampliació del permís de paternitat, en aquest cas, com es reparteixen també, no? Les tasques entre mares i pares, com queda la cosa. I, de fet, avui parlarem, mira, amb un pare, no, Ricard?
Sí.
Que ell acaba de gaudir, no fa gaire, del seu permís de paternitat de 4 setmanes.
Sí, 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 sí. Avui parlarem amb un pare i veurem, doncs, bueno, entre d'altres coses, les odissees, per aconseguir aquest... I si en va tenir prou o no. Que jo ho deia al principi, que sempre donem per fet que tothom en voldria més, però igual hi ha algú que diu, mira, jo amb aquests dies ja en tinc prou, vull tornar a treballar. No sé si és el cas o no.
A veure com s'ho han repartit en aquest cas, mare i pare, no? Bueno, veurem, en parlarem amb ell, amb aquest pare que s'ha fet aquest permís, i també amb la Mar Vázquez, de secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT a Tarragona. Què necessitem? Minutet i mig? Per agafar una mica d'aire?
Sí, no res, eh? Jo crec que això, i ja està.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión. Bake Off, mañana martes a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Doncs, Mònica, el tema el tenim presentat.
Sí.
Ara anem a presentar les persones que ens acompanyen.
Exactament.
Perquè, clar, tu i jo... Home, sí, al final, al cap de la setmana parlem de moltes coses, però sempre és millor portar gent que hi entengui més, eh?
Clar, experts i expertes en la matèria cada setmana que ens acompanyen aquí. Clar. I avui, per parlar d'aquest tema, d'aquesta ampliació, d'aquests canvis en el permís de paternitat, tenim, en aquest cas, a Tarragona, la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, la Mar Vázquez. Mar, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Bon dia, Mar.
Bon dia.
I a Lleida, doncs, està amb nosaltres el Josep Ignasi Álvarez. Ell és mestre de l'Escola de l'Episcopal de Lleida i és pare que ha gaudit del permís de paternitat no fa massa. Josep Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
No fa massa, fa...
Fa 9 mesos.
Fa 9 mesos.
9 mesos, exactament.
Si està recent això encara, eh? és una xifra rodona, també, eh? 9 mesos, relacionada amb el tema dels naixements.
Pues sí.
És un segon embaràs.
Sí, sí.
Doncs gràcies també, Josep Ignasi, per acompanyar-nos. Bé, presentats quedeu, Mar, Josep Ignasi, eh? Us podeu preguntar coses, si voleu. Però a mi, si em deixeu, Mar, m'agradaria començar una mica també sabent la vostra opinió, també des de UGT, aquest... Bueno, la tramitació la deixo a banda, eh? La sí, polèmica sí. De la tramitació. Sí. Avui no en venim a parlar, d'això és una qüestió política. A mi m'agradaria preguntar-vos pel fons de la qüestió, aquest canvi en el permís de paternitat, aquesta ampliació, és doble, no?, d'alguna... del que hi ha ara, el que en teoria tindrem a partir d'abril, tindran els pares, o sigui, és el doble.
Què hi ha ara?
Mira, en primer lloc, el que vull aclarir, per de concepte, és que no és la llei de paternitat, no s'amplia el permís de paternitat. Una cosa molt bona d'aquesta llei és que canvien els noms. Són permisos inclusius, que són sense identitat de gènere. És a dir, afecten tant a homes com a dones, representant el model reproductiu del nostre país, que ja era hora de deixar de dir-nos pares i mares, perquè, com sabem, tot ha evolucionat molt i tenim parelles que poden ser de dos pares, parelles de dues mares. Amb aquest vocabulari que fa aquesta norma, ja parlem això, un vocabulari inclusiu, i deixem de banda el tema del gènere, que ja és un avançament, sobretot per a les persones que es queden, que se senten una mica fora de la llei per aquests noms. Vale? Una vegada dit això,
sí.
Vale? Dir que la llei el que parla són de permisos per la mare biològica i permisos per la mare no biològica. Vale? Fins ara que teníem 16 setmanes que podia gaudir la mare. Sempre parlem de mínims, eh? Com sabem, totes aquestes normes, per conveni col·lectiu, es pot fer una negociació i es poden millorar. Vale? Com a mínim teníem 16 setmanes per la mare, 6 obligatòries per ella després del part, i a partir d'aquí podia fer una cessió d'aquest permís. A partir d'ara, i ja en vigor des del 8 de març, tenim per primera part que la mare ha de gaudir de les 8 setmanes, de les 16 setmanes, evidentment, 6 obligatòries al postpart, i el progenitor no biològic, no mare biològica, té ja 8 setmanes. Vale? Això ja des del 8 de març, ja, o sigui, és efectiu.
Des de ja, en aquest cas, el progenitor, el pare té 8 setmanes.
8 setmanes, dues obligatòries consecutives al part i les altres 4 que les pot gaudir després.
Uh-huh. O sigui, això ja és un canvi important.
És important, exactament, sobretot pel que diem, des de concepte, i perquè són obligatòries pel progenitor no biològic, que no ha donat el part, per entendre's, no?
Sí, sí,
que
sí,
podem
sí.
dir el pare
el
o
pare,
la parella.
O la parella.
Que, exactament. Uh-huh. A partir de l'1 de gener del 2020, aquest permís s'amplia a 12 setmanes per la mare no biològica, 4 obligatòries després del part i, posteriorment, 2 que li pot cedir la mare no obligatòriament. I el 2021 ja tenim a la llei efectiva al 100%, 16 setmanes per la mare biològica i 16 setmanes per la mare no biològica, en aquest cas.
Mm-hmm. I, Marc, per vosaltres s'ha fet un pas endavant que era necessari, o sigui, és un canvi en positiu, el que ten, la nova norma, diguéssim?
És un canvi en positiu, era necessari, tot i que a nivell europeu estem en 8a posició, ja. amb permisos de corresponsabilitat, però perquè era necessari, perquè aquests permisos no poden recaure sobre la mare. Per aquests permisos que recauen sobre la mare o de maternitat, com es diu fins ara, ens està perjudicant brutalment a les dones, a la nostra incorporació al món laboral, som les que agafem les excedències per cura de menors, som les que tenim tota la càrrega, ens perjudica la bretxa salarial, que com sabeu el 22 de febrer vam tenir l'Equality Day, estem un 23,1%, som el sostre de vidre, no accedim a llocs directius perquè sempre tenim la càrrega de la maternitat. I que no és una càrrega, evidentment, perquè les que són mares és un plaer i és algo jo personalment no ho canviaria per res al món. Mm-hmm. Però sí que és veritat que mentre estàs a l'edat de ser mare, et perjudica tota la vida. I com això parlem també sempre, a la jubilació torna a ser una càrrega, perquè això ens va pesant tota la vida. I quan arribem a jubilar-nos tenim una bretxa salarial brutal. Un home es jubila amb 1.100 euros de mitjana i una dona amb 740. Mm-hmm. Imaginem.
I això serà un meló per un altre dia, però deixa'm afegir que et perjudica això que deies ara, tant si ho ets com si no ho ets. És a dir, en el moment en què estàs en l'edat
totalment,
de poder ser-ho,
sí.
Et perjudica, no? Vull dir que això és un tema que podríem parlar un altre dia.
Sí, podríem parlar tranquil·lament, perquè a més de perjudicar-te per ser-ho o no ser-ho, també està perseguida la dona que no vol ser mare. Vull dir, és que
sí,
tot
sí.
un ventall de,
un altre
que podríem parlar tranquil·lament molta estona.
No ens posem mai d'acord,
és evident
no.
que és una pregunta, això ha passat, vull dir que es fan entrevistes de feina, és una pregunta que a les dones ens la fan,
sí.
A un home no li fan mai en cap
I que
cas,
tinguem present no? que més del 50% de les entrevistes es fa aquesta pregunta i és anticonstitucional,
clar.
Perquè és un dret a la nostra vida privada.
Clar. Mm-hmm. Però això és un altre meló, Marc,
sí,
i ja
sí,
en parlarem
sí,
un altre
quan
dia.
Vulgueu.
Molt quan vulgueu.
De totes maneres, Marc, veig que la evolució d'aquesta llei que ens has plantejat bàsicament només evoluciona a la part del que no és la mare biològica. O sigui, la mare biològica queda igual, amb 16 setmanes.
Exactament. Per això feia la referència als permisos a nivell europeu, on trobem casos com és a Croàcia, que trobem que el permís, perdó, a Eslovàquia 28 setmanes per la mare i a Croàcia 16 setmanes.
Clar, però em refereixo que hi ha d'altres països d'Europa, com tu dius, i d'altres
sí.
no tant, però que en tenen més,
sí.
que a priori al món laboral no tenen problema. És a dir, que el problema de les dones amb el món laboral no és pel fet de ser mares, sinó per com està muntada la societat.
Com està muntat la societat i la corresponsabilitat. Vull dir, la filosofia d'aquí i de tota la llei que s'ha de legislar va en funció de la corresponsabilitat quan arribem a casa. Vull dir, la feina la pot fer tant un pare com una mare. Jo sempre dic el mateix, o un home com una dona. Està clar que el que és el part, o el que és l'embaràs físic i biològic, només el podem tenir les dones. Però a partir que hem tingut, del dia 1 ja que hem tingut el nen, aquí ja no s'haurien de castigar, perquè és com a tot. Hi ha persones, jo personalment puc parlar del meu cas, jo el segon dia, bueno, el primer dia vaig sortir de peu jo amb la meva filla en braços. Vull dir, jo potser el tercer dia podia treballar sense cap problema. Vull dir, és una cosa que potser sí que s'ha de legislar, evidentment, perquè hi ha un esforç que és dur i que hi ha unes persones que ho pateixen d'una manera i d'una altra. Però a partir d'aquí som les persones les que hem de decidir qui es cuida d'aquí i com ho fem. Ningú, ni una llei, com, ni menys, evidentment, com estem veient amb noves tendències polítiques, que no vull entrar al cas, ens poden obligar les dones a quedar-nos a casa, a les dones a tenir fills, a prohibir-nos avortar. Som nosaltres les que hem de decidir en tot cas.
Mira, estava mirant el Josep Ignasi Álvarez,
sí.
i quan has dit l'any 2021 que arribaríem a les 16 setmanes, Josep Ignasi, no sé si ho estaves escoltant amb enveja.
Pues jo crec que tindrà sí. un altre fill el 2021.
No ho sé. Però la veritat és que jo penso que ara mateix jo vaig gaudir de 4 setmanes,
El Josep Ignasi va gaudir de 4 setmanes i per una setmana no en va gaudir de 5.
De les 5, sí.
De les 5 era perquè la meva filla Clàudia va néixer el 26 de juny i per una setmana no va gaudir de la cinquena setmana, que a partir de llavors pues, la resta de pares pues, van poder gaudir.
Te'ls vas agafar immediatament després del naixement?
No, me les vaig agafar... o sigui, la Clàudia va néixer el 26 de juny i jo me les vaig agafar el dia 22 de setembre.
Ah, caram.
Sí. Quan la mare de la criatura, en aquest cas, no?
Sí. Havia acabat el seu o no, encara?
No. La meva dona... De fet, vam acabar el seu permís maternal, va coincidir amb la finalització del meu permís paternal. Uh-huh. El van fer coincidir. O sigui, de fet, jo vaig estar un mes amb ella... i el mes final per què? Doncs perquè sóc professor i vaig poder, entre cometes, enganxar juny, juliol i agost. La meva empresa amb això va ser molt o sigui, em van ajudar molt, la veritat. O sigui, a nivell empresarial jo no me puc queixar. El Col·legi Episcopal m'ha ficat totes les facilitats del món en aquest sentit, perquè com a escola doncs, primer prioritzem el que són les persones humanes abans que no passi que no passa altres coses, i per tant no hi ha cap problema en aquest sentit.
Bé, com has dit, mira, això ho has dit, Marc, tu abans de començar, que evidentment això és la norma, després hi ha cada empresa tal, en aquest cas suposo que és importantíssim, no?, el diferent tarannà de les empreses en com es gestionen aquestes baixes, no?, parlo tant per pares biològics o mares biològiques o no,
Vull dir,
suposo que aquí té molt a veure, més enllà de la norma, no?, hi ha empreses que t'ho posen més fàcil i altres més difícil.
La norma és la base per poder començar a negociar. Evidentment, hi ha empreses que et fiquen un no des del primer dia. La llei és la llei, la igualtat és el que marca la llei 3/2007 en matèria d'igualtat, és el que diu la norma, s'ha acabat. Nosaltres què aconsellem? Evidentment, a totes les empreses i a tots els representants de delegats i delegades que representen els treballadors, ficar aquest tema sobre la taula, meses de negociació i ampliar aquests permisos o millores de conciliació i corresponsabilitat al màxim possible.
Uh-huh. Josep Ignasi, volem saber més de la teva experiència en aquest cas, no? Per tu aquestes 4 setmanes van ser suficients?
No. No van ser.
És que és molt interessant, clar perquè no és...
És que això ho donem per fet, però veus, avui un pare ens ho diu i molts altres que ens deuen d'estar escoltant, jo, per exemple, també t'ho dic. És que, bueno, jo vaig tenir 5 dies, o sigui, passa volant, és una setmana. El que passa és que sí que és veritat que el primer em va coincidir a l'estiu i just de seguida vaig tenir vacances. Però vaja, vull dir que una setmana és testimonial. Bàsicament, en parlàvem abans amb el Josep Ignasi i la Mar també estarà d'acord que si et donen 3, 4, 5 dies, el pare, els primers dies l'únic que fas és tràmits. Gestions, papers.
Sí, efectivament. Els primers dies te'ls passes la mare a l'hospital, els 3 primers dies, si tot va bé, la mare a l'hospital i el pare de jutjat, Seguretat Social, presentant documentació, perquè a més tampoc et donen un ventall de temps molt ampli. O sigui que, evidentment, al pare li toca, diem pare com a model normalitzat. Vull dir, l'altra part de la parella és la que es dedica a tramitar tota la documentació que pertoca en cas d'un naixement.
Jo el meu permís de paternitat el veig estar fent tràmits.
Clar.
O sigui, no ajudant a casa o vivint aquests primers dies, no? Bueno, a casa o a l'hospital, la meitat de dies. Volia saber, Mar, fins al 2021 ens has explicat que hi ha tot un camí fet, però en cap moment he vist que el nombre de setmanes de la mare biològica, com ja hem dit abans, tingui cap alteració. A partir de llavors està previst de que es pugi a Espanya de les 16 setmanes?
De moment no hi ha res i tampoc m'atreviré a dir molta cosa. Tenim per endavant unes eleccions el 28 d'abril. Sí que és veritat que, i això és una cosa que es constata realment, quan hi ha governs del PSOE, en matèria d'igualtat augmenta. Vull dir, deixant de banda el color polític que ens agradi o no ens agradi. És així. En governs del PP, en governs de dretes, això va menys. Les estadístiques no són molt bones, s'auguren possibles pactes i que hi hagi un govern de dretes, amb la qual cosa em temo que tot això no avançarà. No sé, i partint de la base que ha dit la Montse al principi, si ja tenim que Ciutadans ha volgut aturar l'article 45-46 en tema de plans d'igualtat, una cosa que ens ajuda moltíssim a tots els treballadors i treballadores, l'obligació de tenir aquests plans d'igualtat a les empreses i de registrar-los, perquè al final ara eren obligatoris a partir de 250 treballadors i no existeix un registre obligatori, Molt em temo que si aquest govern, si ens constata això de que el govern serà de dretes, no anirem a més, sinó ens quedarem igual, menys no anirem les mares. Això també ho
a menys,
tinc clar.
A mínim, no.
No, jo tinc clar també que si això ho toca, jo m'aniré al Congrés.
Home,
a menys és complicat,
a menys,
ja.
Josep Ignasi, ja ho sé que cada casa és un món, cada nen o nena és un món i cada persona és un món. Però tu que ja hi has passat, quin període creus, en el teu cas, que seria una bona xifra de setmanes?
Per a la mare, per al pare?
Els dos
el pare
casos.
No biològic, en aquest cas.
Sí,
que és el
pare
que
no biològic. O...
No biològic, vull dir que no l'ha parit.
Sí, no l'ha parit, vamos.
Sí.
Jo penso que hauria de ser per tots dos, com a mínim, per tots dos, com a mínim un any.
Un
per
any.
Per tots dos un any, eh?
Sí. Mar, estem lluny, eh?
Sí, estem lluny i a més estic molt d'acord amb ell, perquè l'any, diguéssim que és la xifra on el bebè, en aquest cas, ja comença a ser una miqueta més autosuficient. Jo personalment també vaig tenir molta sort amb la maternitat, per la meva feina vaig estar 10 mesos d'excedència, després tenia les vacances, vull dir, podria dir ben bé que em vaig incorporar a treballar quan la nena tenia 12 mesos, amb la qual cosa...
Però tu fixa't, perdó, que si ara sortim i diem això d'un any... Tothom es posa les mans al cap.
Hi ha molts països, altres països d'Europa, on això funciona.
Sí,
al Regne Unit tenen 52 setmanes, i fins a la 39 estan remunerades.
Clar, és que això és un tema important, Aquest permís que s'implantarà, diguéssim, que ja està en marxa, aquesta ampliació, és intransferible i pagat al 100%, que això és important.
Això és molt important.
A mi m'agradaria, ens queden 5 minuts, però Josep Ignasi, m'agradaria saber, tu has dit molt clar que no va ser suficient, aquestes 4 setmanes de les que tu vas poder gaudir. M'agradaria, potser que hi ha gent que estigui escoltant-nos ara i pensi, home, un mes és de sobres, no? Per tu, no? Per què va ser tan important passar aquest mes, en aquest cas, amb la teva filla, amb la Clàudia i amb la teva parella?
Pues va ser molt important per les dues, per la meva filla i per la meva parella.
Clar, per això.
Perquè, a veure, per la meva filla, perquè és molt petita, i el primer any, sobretot, és el que ha dit la Mar, no són autònoms i, per tant, necessiten tot l'apego i carinyo possible de part dels pares. I per la meva parella, doncs, igual també, perquè jo considero que, com molt bé ha dit la Mar, estem en un país en el qual la dona sembla que tingui que fer-ho tot fins ara, o sembla que encara estiguem no sé en quina edat antiga encara, i no hauria de ser així. I no és això solament, sinó que tu de vegades no te n'adones de l'esforç que està fent la teva parella fins que marxes a la feina i veus com la teva parella se queda a casa amb la teva filla les 24 hores del dia. Llavors tu, quan tornes a casa per la tarda després d'haver treballat, te n'adones de la feina que ha fet ella. Simplement per això penso que el permís paterno familiar, o com li vulguem dir, hauria de ser com a mínim d'un any per als dos. Això és el que penso jo. I sobretot per l'apego de cara als nens, perquè els nens... una de les coses que el seu desenvolupament vital necessita és l'apego de les persones més properes amb ells, que són el pare i la mare.
És que jo crec que aquest és el tercer actor del que estem parlant avui. Fixa't que no n'hem parlat en cap moment del que creiem o ens diuen els estudis científics que necessitem al néixer. És a dir, si els estudis ens diuen que necessitem molt carinyo, molt amor, molt el tema emocional, i això ho fa tant el pare com la mare, com les dues persones vinculades a la parella, ningú n'ha parlat de les necessitats del petit.
No, la veritat és aquesta.
No es parla. La veritat que no es parla...
Sí, bàsicament acabem parlant del món laboral, del problema, del no sé què, de l'empresari, de l'institució, del que sigui, però i el nen?
Ningú
parla
del nen. Sí, els
petits, que pobres, són els perjudicats realment en aquest sentit, perquè, clar, ens fiquem en la situació d'ara i suposo que tots hem tingut ho tenim l'experiència d'amics o amigues, de 4 mesos, 16 setmanes, i el petit,
la petita,
al llarg d'infants.
És que són molt petits, amb 4 mesos, però molt.
I és veritat, i tens casos que jo tinc amigues que diuen, ostres, és que quan la vaig a buscar es vol quedar amb la profe. Clar, es passa 6 hores allà, més que amb la mare en si, no? Només una petita cosa també, que aquests permisos també s'augmenten en cas d'adopció, acollides. Vull dir, només deixar-ho així ja...
Sí, és veritat, que aquí hem parlat en el cas de... És veritat, quan hi ha adopcions, que també això era un tema a millorar, no?
Sí, també.
Que no hi havia les mateixes condicions quan al final tu has d'estar amb aquest nen, sigui més bebé o menys, no?
O menys, exactament.
I has d'estar el temps necessari, o no? Fins i tot hi ha una feina extra, diguem-ho així, a fer-ho. Doncs ens queda poc temps. Josep Ignasi, no sé si t'animaràs a ampliar la família...
Encara no ho sé.
Amb això.
El 2021. El 2021.
Sí, potser sí.
Potser sí. No, però és veritat però, que suposo que aquests, aquestes quatre setmanes no, que vas poder passar directament amb la Clàudia, en aquest cas, i amb la teva parella, suposo que marquen una diferència, no? Ho dic perquè...
Sí, marquen una diferència. Sí, marquen molt, perquè primer jo no tenia cap experiència i va ser el meu primer contacte amb aquest món nou per mi. I la veritat és que va ser tota una experiència, és veritat. També heu de dir que vaig gaudir molt d'aquestes quatre setmanes, però que van passar molt ràpid, també és veritat.
Va ser volant, sí.
Clar, i suposo que ara, per sort, ara ja no es fa tant, no es fa estrany, però suposo que hi ha un moment, tu has dit que la teva empresa, l'escola, doncs en això, no? Posen molt d'esforç en que tu puguis fer-ho amb facilitat, però suposo que hi ha un moment en què això era estranyava, que un pare digués, no, jo ara me'n vaig un mes, no? Sí. En aquest cas, perquè em toca també.
Sí,
tinc el meu dret i la meva responsabilitat, no?
Però, bueno, al final és que el nostre futur són els nostres nanos, eh?
Ah, és així de clar. Però és veritat, això que ho donem per fet és veritat. Clar, fins
no fa massa no era normal. Habitual, no?
El pare faltava 3 dies i punt.
Sí,
i a l'empresa privada està castigat. Inclús agafar els permisos. Per això la importància de la llei de que siguin obligatoris i que no es puguin transmetre aquests permisos.
Doncs escolta, que hem parlat d'un tema interessant. Jo veig que el camí és llarg, eh?
Sí, molt.
Veig que és llarg, que l'estem començant, només. No per la meitat, no, l'estem començant. En fi, hem tingut avui el testimoni d'un pare del Josep Ignasi Álvarez, mestre de l'Episcopal de Lleida, que va gaudir d'aquestes quatre setmanes aquest passat mes de juny, i que veurem si s'anima a ben aviat. Josep Ignasi, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i sobretot per les teves vivències.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Felicitats per demà.
Moltes gràcies.
També moltes gràcies a la Mar Vázquez, secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT a Tarragona. Gràcies per venir, Mar, un plaer, com sempre.
Moltíssimes gràcies i aprofito també felicitacions avançades a tots els pares.
Això mateix, felicitats.
Gràcies, Mar.
Gràcies. Ricard, doncs arribem a 2:15.
Hem obert un parell de melons més, eh?
Mira, és que ja
si tenim temes
molt importants a tractar encara.
Clar que sí.
Ens queda molt camí per recórrer.
Ens escoltem demà.
Que vagi bé. Adéu.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
Sigue en 13 el viaje apostólico del Papa Francisco a Marruecos. Una visita cargada de significado con la que el pontífice quiere ser servidor de esperanza.
El Papa Francisco.
Conexiones en directo. Reportajes.
Este semana, el Papa
y programas especiales.
Fundamental en la historia de la
Papa. Una amplia cobertura durante los días 30 y 31 de marzo. Papa Francisco, servidor de esperanza en 13.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Apunta't a les colònies periodístiques del Periòdico i Punt Esplai. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolònies.elperiódico.cat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Limpiezas Membri. Profesionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i al 973-22-27-27.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Quan contracteu un servei de neteja, sabeu si està en regla? Esteu informats de les sancions que poden comportar no estar-ho? Albarat sempre surcar. Legalitzi les seves accions per un futur segur i millor. A Neteges Lleida oferim un servei totalment en regla, fidel a l'empresari. Som professionals en neteges d'oficines, pàrquings i grans superfícies. Els nostres clients es fidelitzen a nosaltres. Neteges Lleida. Ens trobem al carrer Indíbil i Bandoni 27 o bé al 973-26-36-06.
Hola, soy Charo Loriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Zero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 Osmotic Zero.
I ara, tot seguit, ja tenim la radiografia aquí, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que sí, que ja en tenim 5, per sobre de 2:15. Obrim els micròfons dels nostres estudis. Estan ja preparadíssims el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, que els nostres patrocinadors, almenys de la informació esportiva, Hyundai, que són Control Motor a Lleida, Xavi, la setmana passada van signar un acord per ser patrocinadors de la Fecoll de la Pleca.
Home, clar. A més, com té que ser-hi?
Vull parlar amb el gerent, amb l'Octavi, em va dir... Ara no ho recordaré, mira, ara no ho recordaré, de quina penya era. Ara no ho recordaré, bueno, és igual. Però que ja fa anys, i ja li vaig notar que a nivell personal, a més, també li feia molta il·lusió.
Sí, sí.
A més, és que és la festa, potser, de les festes, a nivell d'exterior, d'exportar cap a Lleida, tu saps perfectament,
clar,
perquè hi has treballat molts anys.
Molts anys, molts anys. S'ha de ser molt bé, home, que hi ha
Lleida i la Plec han d'anar de la mà,
Sí, senyor, tenen que anar plecats de la mà i si poden aconseguir esponsors i gent que vulgui col·laborar i fer coses per la festa i per la ciutat, doncs millor que millor, tot sumé.
Escolta, això no t'ho he preguntat mai. Ara, les properes setmanes, comença el Caragol Tour.
Uh-huh.
El trobes a faltar o no?
No.
Amb alguna, no, alguna sí, cita, algun desplaçament, sí.
Sí, a mi sí, sí, era broma, sí, a mi sí, clar que ho trobes a faltar, a mi. Però, bueno, ja té...
Bueno, però el trajín, claro,
sí,
és que...
Sí, a mi, però...
Que, clar, vull... des de fora només veiem que van a dinar a Madrid,
sí,
o a Barcelona.
Bueno, bueno, o sigui, bueno. Troba a faltar el dinar.
Clar.
El dinar, sí. Ara, tot el predinar i sí, postdinar...
Mare meva.
Vull dir, no ho trobes gens a faltar, no?
No, això no, això no.
Molt bé. Escolta, Xavi, per cert, content amb el retorn de Zinedine Zidane, el doble Z?
Sí, home, clar.
Sí?
Clar, sí, sí? I tant, per què no? Com, millor que Mourinho, 100%.
Com pot ser que Isco hagi fet un bon partit, marcar gols i Bale també, ja, amb una setmana de diferència?
Perquè s'ho han de fer mirar, algú s'ho ha de fer mirar.
El Solari no va saber moure bé el vestuari.
No, de recuperar jugadors...
És molt difícil, un vestuari d'un Madrid i un Barça,
però és, que
és complicat.
De recuperar jugadors, jo crec que els va espatllar, i llavors no.
Però és que Zidane ho tenia facilíssim, eh?
Oh,
o sigui, jo hagués fet exactament el mateix.
Sí?
A veure, aquí s'ha pietat Solari.
Ah, clar.
Keylor, Marcelo, Bale i Scott.
Aquests estan motivadíssims.
Titulares.
Clar.
Si la caguen...
Ja ho saben.
Veieu per què no jugueu.
Clar.
Veieu per què no jugueu, tal. Si ho fan bé, ara, clar, ara Zidane és la hòstia.
Sí, sí.
Recordem
sí,
que Zidane, l'1 de juny, marxa perquè diu que no es veu capacitat per continuar guanyant amb aquesta plantilla.
Clar,
suposo que hi haurà neteja.
No, i, sí, 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 però és curiós perquè ara, 9 mesos després, ha de ressuscitar aquesta plantilla. O sigui, la plantilla que fa 9 mesos no et servia...
Que ell ja va avisar.
I ja va avisar, i va ser llest en aquell moment, ara l'ha de ressuscitar. Bueno, és el futbol, no?, que té aquestes coses que dius...
Bueno, però ell, la contractació és perquè té més poder i... I des de dalt li han donat, sí, fitxaran 2 o 3.
M'agradaria saber el del que han parlat i el que han signat,
sí,
però
sí.
Bueno. Escolta, abans de parlar dels resultats locals, dos imatges que m'han agradat. Una egoistament, doncs, perquè m'agrada, però el Benito Villamarín aplaudint a Leo Messi.
Bueno, això que, que aplaudir que, tot el
no,
món.
Que crec que és un exercici d'esportivitat total. Ja t'estan guanyant 1-4,
és que
fa
lo
un
raro,
partit
és,
boníssim.
És que lo raro és que això sigui notícia.
O sigui, però és que aquest noi l'han aplaudit ja, al camp del Madrid, l'han aplaudit a molts camps.
No,
perquè...
Però, clar, és que...
Perquè és el número 1 del món, aquest...
No. Va ser l'aplaudiment, dir el seu nom, és curiós, perquè Iniesta se l'aplaudia a tots els camps d'Espanya.
Menys amunt.
Menys amunt, sí.
El camp del Bilbao.
Exacte, i a Messi, doncs, una reacció així tan espontània, doncs, encara no havia passat,
sí,
no?
Sí, correcte.
No, o sigui, havia aplaudit gols, però una reacció així, no.
O sigui, el Bernabéu havia aplaudit a Ronaldinho, per exemple.
Sí, sí, no, i amb ell també.
Amb ell alguna vegada. Però, ahir, doncs, bueno...
De la manera que se va fer ahir a Sevilla, no.
Bueno, jo crec que és un exercici d'esportivitat, al final.
És
més, mira, ahir, ho he de dir així, jo m'he subscrit amb això del DAZN per veure les motos, que fa 3 anys que no les veia, i també es pot veure partits de la Lliga japonesa. I vaig veure, no vaig veure un partit sencer, però vaig veure els highlights, que diuen ells, d'un partit del Kobe Bissell, on juga David Villa i Iniesta.
I Samper.
Sí, que per cert, van empatar ull la defensa dels japonesos, que són fluixíssims, però bueno. El que em va agradar és que, a l'acabar el partit, se'n van tots al mig del camp i saluden a la grada com si fos l'inici. Es munta cada equip al costat del trio arbitral i saluden a la grada. Vaig pensar, que és que això a vegades hi ha partits aquí que seria impossible, però tot és un hàbit.
Sí, bueno, sí. Per això ja és més cultural.
Cultural, sí, correcte. Sí,
això ja és més cultural.
Més
jo no veig a...
Tu ves al camp del València que s'ha saludat els dos entrenadors.
Jo no veig a 10.000 japonesos amb una pancarta de Shakiras de todos.
Sí, correcte. No, per això...
No ve que 10.000 japonesos tirant un cap de porc a un jugador del Madrid.
Pues potser els valors que diem tant del futbol, ells de moment els tenen més cuidats que nosaltres,
no,
potser.
Però no, és futbol, és cultural. Ja. És cultural, vull dir, és el que et dic. Ja, més enllà dels valors futbolístics que vulguis dir, ja és un tema cultural, no? O sigui,
l'educació també.
El que passa en aquest país al futbol... És que no passa enlloc més.
És que a través del futbol se justifica...
les actituds
que tenen que ser-hi. És que a la Premier... Tu no sents a l'afició insultant o menysprenant el rival, no? Es dediquen a animar els seus.
Clar.
No, inclús...
A la Bundesliga igual.
És que he quedat afònic, però anima els teus.
Clar. Inclús com la jugada que va haver ahir amb el Benito Mellanarín, del Semedo, del jugador del Barça, que fa un piscinasso de primera divisió, a la Premier, bueno, te castiguen, però te castiguen.
Sí.
Cuidadito, que vosaltres, si mireu partits de la Premier, poques vegades surten els massagistes al camp.
Sí, sí. I després, l'altra imatge, i ara ja anem a Lleida, l'altra imatge és la del Wanda Metropolitano. més de 60.000 persones en un partit important de futbol femení, un Atlético de Madrid Futbol Club Barcelona, que finalment va guanyar 0-2. Hauríem de saber d'aquestes 60.000 quants anaven a veure el partit futbolísticament parlant, però de moment que hagin fet l'esforç i hagin anat al camp, jo crec que és una bona senyal.
No, i fa 15 dies va passar el nou Sant Mamés, també van ficar
sí, correcte.
40.000 persones en un partit de l'Atlètic femení. Bueno, està bé tot el que sigui...
Són passos, ja ho sé, que no passarà cada diumenge, però són passos.
El que passa és que, bueno, a veure la jornada que ve, doncs on juga l'Atlético de Madrid, contra qui juga l'Atlético de Madrid i quanta gent va a veure l'Atlético de Madrid femenino. Evidentment, tot el que siguin iniciatives com aquesta estan bé, però, clar, el moviment se muestra andando, no? I això ha de tenir un recorregut. De totes maneres, jo, la imatge que me quedo de futbol femení aquest cap de setmana...
Aquesta te l'anava a treure després, però traiem-la ara.
És del Recasens, va guanyar l'AM al Pallejà 1-0, i és una mica complicat d'explicar. O sigui, no és un ascens, sinó que l'any que ve doncs, la Federació Espanyola reestructura el futbol femení, crea una nova categoria, que és la primera B, que serà com la segona divisió A del futbol masculí.
Que no l'entenc, eh?
I aquí hi ha 8 grups de la segona nacional actual, i els 4 primers de cada grup i els 4 millors cinquers tenen accés a aquesta primera B. A falta de 4 jornades, amb la victòria d'ahir, l'AM li treu 9 punts al cinquè classificat, que és el Collerense, i la setmana que ve el partit és Collerense-AM, en la qual cosa amb un empat doncs, ja estaria fet. I si no, no passa res, perquè Collerense les últimes jornades té Saragossa, té Barça sí. I té Espanyol. O sigui, té complicat de sumar-ho tot, i l'AM el Gorres, que era una cosa que virtualment ahir al Recasens, doncs l'AM es va guanyar tenir una plaça en aquesta primera B la propera temporada.
Clar, una primera B, això ens ho deia el Roger, que ja serà a nivell nacional.
Sí, clar, clar.
I clar, esportivament estem molt contents. Sí. La setmana clar, vinent
ja
trucarem al president de l'AM, perquè clar, canvia molt anar a jugar a Barcelona, a Girona, per molta mandra que ens faci, a anar a jugar per la resta d'Espanya.
Bueno, haurem de veure quina és la configuració, perquè en principi...
Que grup,
no sé si serà per grups o per regions, també.
En principi són 36 equips. Sí, suposo que faran 2 conferències, cal veure si és nord-sud o si és est-oest. Si és nord-sud, doncs, bueno, encara, no? Perquè sí, te tocarà els desplaçaments a Galícia, però després tens Navarra, País Basc, Astúries, que bueno... No
Aragó,
és,
tot això, sí, a cop d'autocar, diguéssim, apunte, sí.
El problema és si esto és que ja tenes d'anar cap a baix, cap a Múrcia, i ja pique més.
Clar.
Però bueno, entenc que el club ho té controlat i que és un pas més, és bo professionalitzar el futbol femení.
Que sí, que
femení.
Sí, i escolta, la nostra enhorabona.
Haurem de veure si són capaços de generar aquests recursos.
Sí. Molt bé, escolta, resultats d'ahir, amb hoquei el Lleida Llista va caure a casa 1-3 davant del Lloret, amb bàsquet el Força Lleida va tenir opcions fins a la darrera cistella que va fallar i va quedar un per sota 65-64 davant del Real Canoe, i el partit important de la jornada no va anar ni bé ni malament mirant el resultat. Si s'hagués guanyat, doncs hagués anat bé. Si s'hagués perdut, hagués anat malament. Empat a 0, Hèrcules d'Alacant 0, Lleida Esportiu 0, tenint en compte que, com bé cal saber les circumstàncies de cada partit, el Lleida Esportiu jugava amb 10 futbolistes per expulsió de Zotko des del minut 12 de la primera part. 12 de la primera part, Albert, eh?
Sí.
Un partit transcendent, jo no sé.
Ens ha mirat un garxo. Ho hem trepitjat una tifa sèria.
Ah, perdó, amb aquests resultats i també combinat amb l'empat del
Cornellà Sabadell.
A l'últim minut també, el Lleida Esportiu surt de zona de play-off, està empatat a punts amb l'Hèrcules, que és el darrer de zona de play-off, però surt en zona de play-off i tenim el gol a braç perdut amb l'Hèrcules.
I el Villarreal.
Amb el qual ara el ja no es tracta d'esperar a veure què passa, sinó que ara per entrar ho hem de fer nosaltres.
27 jornades després hem sortit de play-off. Ens hi van ficar a la jornada 2 i hem estat doncs, fins a la 28. A la 29 hem caigut, i és el que et dic. Ens ha mirat un garxo. I ojo, que diumenge Castellón, 6 de la tarda, Camp d'Esports, sense Tano, que se'n va amb la selecció, sense Zotko, que ahir va ser expulsat, sense Oriol, que va veure la cinquena groga i, per tant, també complirà el cicle de suspensió, i sense Trilles, i sense Alfa, i ja veurem Marc Martínez. Total, que no hi ha manera de repetir una alineació.
Yeah.
Aleshores, bueno, ja t'ho dic, és això. No sé si tota la sort que vam tenir primer ara s'està girant en contra, però realment, doncs, el panorama del Lleida ara mateix és complicat, sobretot per això, perquè és que tampoc estàs tenint una continuïtat. Va arribar Oliva, volia jugar una cosa, va tardar 3-4 partits en adonar-se en compte de que aquella cosa que volia jugar no hi podia jugar, ara està buscant la manera de jugar algo més pràctic, però clar, és que no ha repetit una alineació.
Clar, jo entenc que hi ha condicionants i entenc que el proper partit un si mira la classificació pot dir, home, el Castelló és penúltim, però recordem que el Castelló té 29 punts i no està desahuciat per salvar-se, perquè la salvació està en 31. Per tant, vull dir, ara... evidentment aniran a guanyar. Ara tothom va a guanyar. Bueno, sempre tothom va a guanyar.
I que ara la nostra gran arma que havia de ser el camp d'esports, jo crec que és el principal enemic que tenim. Jo ara firmava jugar tots els partits fora.
Molta pressió ara,
O sigui, per problema de pressió. Sí, el Lleida no ha marcat ni un gol en 3 jornades,
Sí, senyor.
Per això.
I a part de guanyar o perdre, això sí que... En futbol, la falta de gol...
Bueno... A la jornada 18, Juanto Pedro portaven 24 gols. Jornada 18. Lleida 3, Atlético Baleares 2. Des d'aleshores, estem a la 29, n'han fet 4.
És que clar.
Llavors, havíem parlat molts cops de que no se'n refredin aquest parell, perquè l'equip realment és que no jugava res, però tenia aquests dos animals que anaven sucant. En el moment en què han deixat de sucar aquest parell d'animals, doncs, feina rai. I encara bo que tenim el millor porter, o dels millors porters de la categoria, com Pau Torres, que altre cop, doncs, fa la seva feina, i és clau en l'empat de dissabte. Un empat que si tu analitzes, per mi és un puntàs.
Jo et vaig veure el tuit i vaig pensar, bueno, si l'Albert diu això...
Clar, salvar les distàncies és el mateix que el dia de l'Euro. No, anem al camp de l'Ebro amb aixes problemes també, i empatem i em sembla que no, era un molt bon punt. El problema és que venies d'on venies el dia de l'Ebro. Doncs dissabte ens passa el mateix, que clar, és un puntàs, i més tenint en compte que al minut 12 te quedes amb 10 tios, però clar, és que vens de Badalona i Olot i ara te ve Castelló. És que ara sí que ja no tens cap marge d'error. A més, el Baleares doncs va guanyar el Villarreal.
Sí.
Ojo que parlem de la manca de gol del Lleida. Baleares als últims 11 partits ha rebut 2 gols només, I aquesta és la mare dels ous. A casa porta 40 de 45 punts. O sigui, de som mal ferit han volat 5 plomes. Clar, del camp d'esports n'han volat 16 ja.
És que clar, és el que diem sempre, Diu, és que ho repeteu molt. Ja, però és que al final és a segona veva que a casa has de ser intractable.
Has de ser un fortí, si no, no...
I a fora anar rascant.
Sí, sí.
I si, ja ho sé que és el conte de la vella, però si ara agaféssim els resultats de Lleida, fiquem el 80% de victòries dels partits que ha jugat a casa i a fora fiquem un tant per cent d'un 40, un 50%, estaríem a dalt de tot.
És que és molt fàcil. És que tu els últims 4 partits a casa, 5 partits a casa, has perdut amb el Teruel, has perdut amb l'Espanyol, has guanyat al Levante, has empatat al Badalona i has perdut amb l'Olot. O sigui, has fet 4 de 15.
Clar, és que...
O sigui, els últims 5 partits de casa has fet 4 de 15.
Si no has perdut 11.
Acceptant que tinguis una mala ratxa i tal, i facis un 8 de 15, que ja és un balanç pobre, perquè seria un balanç pobre a casa, sí, fer un 8 de 15. Però, bueno, amb un balanç pobre 8 de 15, fica-li 4 punts ara al llei de la classificació.
Clar.
Està a 3 del líder. Llavors, per això et deia abans que jo ara quasi que firmaria jugar-los tots a fora.
Bueno, s'ha de veure la pressió, La pressió és molt forta, Si no es guanyés aquest diumenge per el que fos, mare meva.
Bueno, el partit de l'Hèrcules vam dir que era vital. Clar, és que ara ja ho sé que és un tòpic. Diu, no, és que ara ens queden 9 finals. Però és que realment... A més, ara hi ha aquest canvi. Ara has de guanyar per entrar en playoff.
Per això ho dic.
O sigui, ara has de puntuar per entrar en playoff i esperar que els demés feguin menys punts que tu. Abans podies copiar resultats. Ara no.
No, i que darrere, doncs, se t'estan pujant a la xepa. I que darrere, doncs, apreten, van apretant, i a tot, doncs, el Cornellà, doncs, ja està allí, doncs, un any més, doncs, tocant lo que no sona, i l'Espanyol B, doncs, mira, va guanyar el derbi de filials, i, bueno, doncs, allí el tens, a 4 puntets. Aleshores, bueno, la situació s'ha complicat, és evident que aquest equip necessita un punt d'inflexió, veurem si va ser dissabte. Vull dir, a l'acabar tots els jugadors convenient de que... Jo et dic una cosa, quan al minut 12 expulsen a Zotko, penso, mare de Déu Santíssima. Ens cau la del pulpo.
M'han explicat que al principi del partit et van proposar de fer una aposta i signar un empat, que vas dir que no, i després del minut 12 vas dir, ara sí.
Com?
El signo.
Ah, sí, home, clar. Home, clar, evidentment.
Tu mateix.
A veure, jo l'empat no el firmo mai.
Correcte. No,
anem al Rico Pérez...
Anem a guanyar, caram,
anem a guanyar. Ara, clar, al minut 12, clar, és que dius, és que ens caló del pulpo. Per cap part. I després hi va haver un... Clar, al final el futbol són moltes coses, són molts factors, no? Quan s'expulsa Zocco, el moviment natural és, hòstia, tant, escalfa, fico un central. I jo crec que aquí Oliva va estar bé, va fer com a entrenador una molt bona gestió, perquè no va fer el canvi. Va dir, bueno, tinc a Noel al camp, que està de pivot, però també pot jugar de central, a veure com va. I a més, vam tenir la sort, entre cometes, de que moltes vegades diem al futbol, home, si fos bàsquet, jo que s'ha demanat un temps mort. Doncs vam tenir el temps mort. Perquè al minut 25 s'apaga tota una columna de llums del Rico Pérez. I s'atura el partit 5 minuts. I aleshores, doncs mira, això va servir doncs, per fer aquest temps mort, per estalviar-se el canvi Joan Carles Oliva...
I reestructurar tot.
Reestructurar-ho tot una miqueteta i tirar milles fins al, fins al descans, que ens va anar d'escàndol, perquè si tu hipotaques un canvi al minut 12, a la segona part...
Com recuperem el gol?
Com recuperem el gol? No sé.
És a dir, per què no hi ha gol? Per què no hi ha gol? Perquè no arriben pilotes o, no. perquè estan desendollats?
No, al mig del camp no cabe de carburar el que tindria que carburar.
O sigui, no arriben pilotes amb condicions a la davantera.
Bueno, jo crec que cada partit és una història. O sigui, el dia de l'Olot, per exemple, quan els tenim collats, tenim aquella triple... de Chemi, Juanto,
sí,
Pedro...
Sí, però
que Chemi,
única.
Sí, no, però és una triple.
Ja, però la tens.
Hi ha una foto del diari que es veu, és que està Chemi a l'àrea petita i sota pals només hi ha un defensa. O sigui, té el porter i els altres defenses darreres. I fallem, després en tenim un altre d'Ortuño que fallem, i just quan sembla que treus el cap, que els estàs collant una mica, hòstia, te marquen amb un saque de banda. Amb un saque de banda. Que dius, mare de Déu santíssima.
Jo crec que
el dia del Badalona és diferent. El dia del Badalona va ser infumable.
No acaba de carburar perquè arribem pilotes en condicions a les dos delanters que tenim. I és aquí la clau. Si això funcionés una mica més bé, penso que habrà gol.
Recuperem algun jugador per la setmana vinent? No els que estan amonestats.
No, perdem.
Sí, d'aquests sí, però dels que ja estaven de baixa, se'n recupera algun o no?
El misteri de la Santíssima Trinitat, sí, ja. Marc Martínez.
Vale.
L'únic. Trilles deu estar a la recta final, però no compto que estigui encara.
El mes de...
O sigui, som els que som.
Som 12 tios del primer equip. És que no hi ha Santiago, no hi ha Tano, no hi ha Zotko, no hi ha Oriol, no hi ha Trilles, no hi ha Alfa, i a veure què passa amb Marc Martínez.
Sí, clar, estem parlant de set baixes, és que és molt... O sigui, no és que no sigui excusa, perquè això pot passar, però són set baixes, és molt sensible, és mig equip.
I són set baixes en un equip que està en la segona pretemporada de l'any, perquè ha canviat d'entrenador. És el que deia abans, Oliva no ha repetit alineació un dia. Però és que no ha pogut repetir l'alineació.
No per falta de ganes, potser, eh?
Clar. No, ja, però si no pot...
Llavors, anar a lo pràctic i esperar que els dos bitxos de dalt es tornin endollar. Perquè, a veure, no ens enganyem. Jugar no hem jugat a res en tot l'any. El que passa és que tenies dos animals allà, és el que he dit abans, 24 gols en 18 partits. Si tu analitzes aquests 24 gols que portaven en 18 partits, treus els penals... Treus un gol de falta d'Ortuño. La resta són contres. Sí. Són pilotes que lluiten. O sigui, no són gols de joc associatiu, combinatiu, que dius, hòstia, com la toquem, tu, arribem, pim-pam. No. Són gols que en un 80-85% s'inventen Pedro i Juanto. Bueno, doncs ara Pedro i Juanto doncs ja no se'ls inventen. Clar, estem a la jornada 29, evidentment, tots els equips t'han agafat el número.
Ja. És l'altre. Aquesta és l'altra.
Clar, és que el tema és que tu, durant una temporada, el normal és que creixis. O sigui, l'Ebro va estar 14 jornades cué, ja el veus allí, i va tirant milles. Vull dir, fins i tot el Castelló, que està a baix, però sempre marca. El que passa és que després, doncs, sempre li marquen també, no? Però, bueno, veus una evolució. El Lleida que estem vivint és una involució. Es va intentar canviar amb el relleu tècnic, però ara no estem ni evolucionant ni involucionant. Ara estem en punt mort.
Hi ha els condicionants aquests de la falta de jugadors. En fi, sigui com sigui, diumenge vinent a les 6 de la tarda hi ha una meteorologia amigable, segons les previsions. Camp d'Esports, Lleida Esportiu Castellón, 6 de la tarda, que no és cap hora.
I ojo, que igual te'n venen 1.000 de Castellón,
Vols dir?
A Teruel n'hi havia 1.000.
Però Castellón és de... Bueno,
no està gaire lluny, eh?
Són dos horetes, vull dir...
El que passa que no tens... Bueno, sí. Poden venir, sí.
Si van anar gairebé 1.000 a Teruel, te'n poden venir 600, 700 aquí, tranquil·lament.
Fan més soroll que els de casa, ja seria un problema, això.
Aleshores, cuidadín, perquè a part és el que...
I tranquil·litat.
I quan tu vas a fora... Hòstia, sempre animes més.
Sí, correcte.
Perquè quan estàs a casa, estàs al teu seient, en la bossa de pipes dels que porten pipes, amb el puro bueno, estàs, digues, amb la casa teva, no? I en canvi, quan vas a fora, ja vas amb aquest
equip... Ja vas predisposat.
No, clar, perquè vas a animar l'equip.
Correcte.
Sí, a casa vas a veure el teu equip, a fora vas a animar l'equip.
És bona aquesta apreciació. Escolta, que ens queden 2 minuts per arribar a les dues. En bàsquet, ens oblidem ja del play-off o encara no?
Bueno, jo per sensacions et diria que sí, perquè aquest divendres sí que era una bona
oportunitat. Estava a 2 victòries, eh?
Sí, però és que aquest divendres era una bona oportunitat. Sí,
era la clau.
No, dic a 2 victòries, que és relativament lluny per com està manant, eh?
Bueno, i aquest divendres, hòstia, jugues a la pista d'un equip del qual ara, amb Shakler i Djukanovic, doncs jo crec que tens millor equip. Venien de 6 derrotes consecutives ells, però, bueno, 65-64, el marcador t'ho diu tot. I tot i això tenim l'última.
Sí.
Amb Obitxell?
Sí.
Que mira, doncs no entra, mala sort, no culparem Obitxell, evidentment, de la derrota, no? Però tot i això estàs fins al final. I sí que era un partit per dir, vinga, perquè juguem contra el Barça B, que és un equip també doncs, que ha sortit de darrere, però hauria de ser assequible, i bueno, com a mínim, el que dèiem de no quedar-te en terra de ningú, no?
Dimarts al Barris Nord, dimarts, o sigui, demà, vaja... Demà, el Força Lleida davant del Barça, que és 15è, amb 8 victòries i 18 derrotes, però, vaja, sempre és un Barça. Demà?
Per quadrar. Hi ha 4 jornades intersemanals.
Bueno, i amb hoquei, el Lleida Llista va caure a casa, 1-3 davant del Lloret. El proper partit és Lleida Llista Calde, serà el 31 de març, que és 5è davant del 6è. Els 4 primers ara potser sí que s'han allunyat una mica, però bueno, això ho anirem acabant de pair en les properes setmanes. Com sempre, un plaer, Xavi Pérez, Albert Escuer, cada vegada, cada dilluns ens fa més cura, això, eh? Hi ha més coses a parlar. En fi, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, bona setmana.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Nosaltres que arribem ja a les dues, escolta, el Carlos Pardo Gil, que va estar amb nosaltres, que anirà a l'abril a la Titan Desert, ens ha enviat aquí una caixa de mel personalitzada, que li agraïm moltíssim, però li agrairem perquè tornarem a parlar amb ella. Demà tornem a les 12:20. Que tinguis bon dilluns.